Bueno, portem uns dies veient a la premsa que el bitcoin supera per primera vegada els 100.000 dòlars. L'impuls definitiu, diuen, de la criptomoneda de referència ha estat que Donald Trump hagi proposat a Paul Atkins com a nou responsable de la Comissió de Borsa i de Valors. Jo, com de temes de bitcoins, no entenc absolutament res. Vaig a preguntar-li a l'Eloi Noia, que és director d'Innovació i Tecnologia de la Barcelona Financial School, que és expert, que m'expliqui una mica què està passant amb això del bitcoin. Eloi, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Escolti'm, què està passant que hi ha aquesta febre de comprar criptomonedes?
Bueno, el que passa és el que passa de tant en tant, no? Cada X anys, doncs, el bitcoin i altres criptomonedes doncs, tenen una pujada important de preus i aleshores és el que fa doncs, que tothom s'interessi i crida l'atenció. Tant punt com el bitcoin i altres criptomonedes poden pujar molt, també poden baixar molt. Per tant, doncs això avui no ens ha de deixar enlluernar el fet de que pugui pujar molt de preu, com està pujant efectivament aquest darrer any, perquè doncs, també hi ha fortes baixades.
Qui marca el preu del que val una moneda virtual?
Bé, el preu és com qualsevol actiu, és l'oferta i la demanda. El que passa és que en el cas del bitcoin és una oferta limitada, és una oferta de només 21 milions de bitcoins i ara mateix ja se n'han minat gairebé 20 milions. Per tant, s'és més conscient de l'escassetat d'aquest actiu digital i, per tant, diguem-ne, amb aquesta oferta ja limitada i una creixent demanda, doncs perquè cada vegada hi ha més gent que coneix el bitcoin, coneix les seves propietats doncs, de possible reserva de valor i, efectivament, com has comentat, doncs, alguns polítics, com el senyor Trump, estan plantejant que pugui ser una part de les reserves estratègiques del país d'Estats Units, doncs pugui ser en bitcoin, doncs tot això fa incrementar la demanda. Aleshores, oferta limitada contra demanda creixent doncs, fa que ara mateix pugin molt els preus.
Eloi, pensa vostè que aquest fenomen està impulsat per la desconfiança que genera el sistema financer tradicional, també?
Bé, és un dels orígens de Bitcoin, la desconfiança que hi va haver en el sistema financer, la gran crisi financera global del 2008. De fet, això no és casualitat que el Bitcoin va néixer en aquell moment. I és un factor, doncs, diguem-ne, desconfiança en el sistema financer, sobretot les polítiques molt inflacionistes de moneda que hi ha hagut en els darrers 15 anys, doncs tot això ha fet que els inversors es refugin en el que es diuen actius reals, actius doncs, com l'or, bitcoin, accions, immobiliari, una mica per protegir-se de la inflació i de la depreciació de la moneda, de les monedes de curs legal.
Aquest bitcoin o altres criptomonedes estan transformant les dinàmiques d'inversió i l'estalvi, sobretot, entre les noves generacions. Per què atreu a la gent jove?
Bé, atreu per moltes raons, no? Una, evidentment, és la pujada de preus, no? La idea aquesta de fer-se ric molt ràpidament, doncs, que enlluerna doncs, a alguns joves, jo diria doncs, això, que prudència, perquè els preus són molt volàtils i bé, sempre un acaba comprant potser en el moment que estava massa a dalt i després doncs, pateix fortes davallades. No? Altres factors doncs, és que és una... És un actiu digital relativament fàcil de comprar, en qualsevol casa de canvi pel mòbil és molt senzill de comprar i també doncs, aquesta desconfiança que hi ha en el sistema financer, en els bancs. Un jove, em sembla que hi ha algun neobanc digital que diu que els joves pensen que és més dolorós anar a un banc que anar al dentista. No? No sé si és veritat aquest eslògan d'un conegut neobanc banc, però bueno, sí que és cert que els joves s'allunyen molt dels bancs tradicionals.
Quin rol podria jugar Eloi, jugar al sistema educatiu en ensenyar sobre criptomonedes i fomentar una inversió responsable?
Sí, fonamental. Jo crec que des de molt petits hauríem d'ensenyar més doncs, què són els diners, per què serveixen, com estalviar, que l'estalvi és un hàbit diguem, saludable i que s'hauria de fer amb constància i regularitat, com invertir. Aleshores, bueno, aquest coneixement financer crec que ens ajudaria a prendre millors decisions. Crec que quan no hi ha aquest coneixement financer, el més probable és que els joves vagin a això, a aquesta idea d'enriquiment ràpid, a invertir en la darrera ocurrència que han sentit doncs, a les xarxes socials. I aleshores aquí hi ha molta, bueno, molta toxicitat informativa i aleshores doncs, normalment prendran males decisions d'invertir en una criptomoneda doncs, que segurament caurà molt de preu i invertir sense massa coneixement financer.
Clar, però per això ja imagino que hi ha experts, no? Jo és que la gent jove trobo molt que estàs... Bueno, els hi preguntes què fas? No, estic comprant criptomonedes, no? I dius, però qui t'assessora? Qui hi ha darrere? Hi ha molta gent que és més del boca a orella, no? No, és que hi ha un col·lega que ho fa, m'ha dit que fiqui aquests diners en aquí, no? Funciona una mica
Sí.
així avui en dia.
Sí, funciona això amb el boca orella, amics doncs, que s'han assabentat doncs, per xarxes socials doncs, que hi ha una criptomoneda que està pujant molt. Bueno, aquest tipus de difusió de la informació. Bueno, cal insistir en que la gent s'informi pels conductes, diguem-ne, més oficials, per assessors financers qualificats, i que no es deixin emportar doncs, per la primera cosa que vegin en les xarxes socials, per exemple. Normalment, habitualment, doncs, aquests TikTokers, aquests YouTubers, són gent sense cap formació financera, que a més el que expliquen és mentida, o sigui, mostren cases impressionants, Lamborghinis a darrere seu, que no són seus, i simplement doncs, bueno, són tàctiques doncs, per vendre formació o per simplement doncs, tenir molta audiència i guanyar diners amb això.
Eloi, quins països estan liderant avui en dia l'adopció d'aquest Bitcoin i quines lliçons poden extreure's de les seves estratègies?
No, el Bitcoin és una moneda que d'abast mundial. En tots els països hi ha persones que inverteixen en Bitcoins. Les persones de països més, diguem-ne, més desenvolupats, podríem dir, ho fan com una inversió més a dintre de diversificació de la seva cartera. I als països emergents s'utilitza molt el Bitcoin precisament com a refugi contra la inflació. Normalment són països on la moneda local es deprecia molt i aleshores allà doncs, són més conscients que han de guardar una part dels seus estalvis en una moneda que, malgrat la seva enorme volatilitat i per això és una mica perillosa, doncs, guarda o es preserva més el valor que no aquestes monedes doncs, que es deprecien més, no?
Escolti, hem començat parlant del Bitcoin, Donald Trump i la proposta de Paul Atkins com a nou responsable de la Comissió de Borses i Valors, però és est bueno, estrany, no?, perquè ve de tot el que ve de Donald Trump és ponlo en quarantena, perquè una de les promeses que havia fet durant la campanya electoral anterior va ser pues dir que havia tildat el
Que
Bitcoin
Bitcoin era una
d'estafa.
estafa. Sí. Bé, aviam, no, això és freqüent, no?, que els presidents canviïn d'opinió, suposo, però bé, en aquest cas no diria que Trump ha mentit o simplement és que l'any 2016 es tenia en general una idea de Bitcoin, doncs això, en general era que era una estafa, però amb els anys, doncs, bueno, s'han anat comprovant les propietats de Bitcoin, la fortalesa tecnològica que té Bitcoin i per tant, doncs, bueno, aquesta evolució de Trump des d'un escepticisme o inclús anar totalment en contra l'any 2016 fins a ara, 2024, 8 anys després, doncs que està molt a favor, no?, pel que sembla, és una evolució que també ha seguit molta gent. Eh? Molts
Sí.
economistes o molts experts doncs, érem escèptics amb una criptomoneda de la que no en teníem precedents, no? Però bé, diríem, anat aprenent doncs, que té certes propietats, òbviament també té certs riscos i cal anar amb prudència, però que bé, pot tenir certes propietats i pot tenir cert sentit doncs, que s'inverteixi una part del patrimoni personal o d'un país en potser en un actiu com Bitcoin.
Escolti'm, tot el que puja baixa, ara estem amb, està la cripto en un
I
moment
baixarà molt,
a
baixarà
top,
molt.
això
No
és el
sé
que li
dir quin
pregunto.
moment, però baixarà molt.
Per quan s'espera que hi hagi una
Sí.
baixada no molt forta perquè no faci mal a la gent que tingui aquestes monedes?
Sí, aviam, fer prediccions sempre és complicat. Passa que Bitcoin, tot i que només té 16 anys d'antiguitat, té uns certs patrons cíclics, no?, que s'han repetit en aquests 3-4 cicles que hi ha hagut de 4 anys fins ara, no? Aleshores, el patró que sempre segueix és que hi ha 2 anys de pujada i després 2 anys de forta baixada. Hem passat el primer any, el 2024, de pujada. Teòricament, el 2025 hauria de continuar pujant, no facis dir fins a quan. Hi ha gent que diu, doncs, bueno, encara pujarà un 20 o un 30%. Hi ha gent que diu que pujarà bestieses que no vull reproduir aquí a la ràdio. Però després, el 2026-2027, hi haurà una davallada. Hi haurà un criptohivern, que ha passat sempre, doncs, el darrer criptohivern, ja recordem, que va ser l'any 2022 i 2023, on Bitcoin va baixar de 64.000 a 15.000 i escaig, no? Per tant, va baixar un 70%. I aquesta vegada també podria passar el mateix. És a dir, que potser Bitcoin agafi un... No sé, és que no m'agrada dir xifres perquè després em diran que jo he predit res, però suposem que arribés a 150.000, doncs podria tornar a baixar a 60.000. O sigui, i bueno, i en aquest tobogan, en aquesta muntanya russa, en què Bitcoin puja moltíssim, però després també corregeix fortament. Què passa? Que normalment la gent que no està, diguem-ne, massa o que no està invertida a llarg termini, sinó que únicament es desperta quan el Bitcoin ha pujat molt, inverteix en el pitjor moment, no? Inverteix doncs, quan ja ha pujat doncs, un 80, un 100%, i aleshores quan inverteix doncs, perd un 60-70%, i aleshores doncs, la seva experiència és molt negativa. Per tant, alerta, no sé si serà el 2026 o si a mitjans de 2025 començarà a baixar molt, però en algun moment baixarà moltíssim perquè corregirà les fortes pujades que està tenint aquests darrers mesos i segurament els propers mesos.
Eloi, per acabar, aquesta frase, bueno, aquest so d'aquesta època de l'any de 24.354, 1.100.000 bitcoins, això pot arribar?
Vols dir si el Bitcoin podria ser una moneda de curs legal o una,
sí,
o
sí,
una
sí.
moneda de...
Sí, sí.
No, jo crec que el Bitcoin potser va néixer com una... que volia ser una moneda, però crec que serà un actiu, és a dir, serà com l'or o els immobles,
tot, sí.
no? Vull dir, sí, un actiu on invertir, on deixar pues, una part petita, de diners, però no serà la nostra moneda de curs legal, no.
Doncs ens quedem amb l'euro, aviam què és el que triga en canviar. Venim de la pesseta, jo crec que l'euro ha arribat per quedar-s'hi molt de temps, però mai se sap. Escolti'm, ha estat un plaer, Eloi Noia, director d'Innovació i Tecnologia de la Barcelona Finance School i gran expert sobre aquest tema. Miri, jo li demanaré als Reis un bitcoin, aviam què porten, menys un. Si em va malament, doncs escolti'm...
Un ja està una mica car, però bé, uns quants satoshis, que és una milionèsima part del Bitcoin, potser sí que...
Ah, doncs miri, faré això. Senyor Noia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, una abraçada.
Adéu, Sara.